Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Estem en ple període de portes obertes i de preinscripcions i des de Ràdio Vilafranca volem posar el focus en l'oferta formativa de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, amb seu a Vilafranca, pel curs vinent. Formació reglada, però també formació contínua i activitats per aquesta primavera. Per això ens acompanya la seva directora, l'Esther García. Bon dia.
Hola, bon dia.
Són dies de portes obertes perquè alumnes i famílies puguin veure els centres educatius on tenen previst començar estudis l'any vinent, però la majoria continuen sent telemàtiques. I, en canvi, a l'Escola d'Enoturisme seran presencials. Felicitats, perquè no tothom ha fet aquest pas endavant i aquestes alçades de la pel·lícula és necessari ja.
Gràcies. Sí, realment, doncs creiem que hem de fer una aposta valenta i responsable, no? Que una cosa no està renyida amb l'altra i que era important que tothom es visualitzi on estarà. Perquè, de fet, el cicle formatiu, tot i que des del Departament d'Educació estan proposant, no? Que d'alguna manera, de cara al curs que ve, valorem encara quins elements de la formació online es poden quedar i poden ser útils, i nosaltres estem com molt d'acord, doncs la major part del cicle formatiu és presencial. Per tant, doncs pensem que tant les famílies com els alumnes, i en el nostre cas tenim persones que venen de batxillerat, de cicles formatius, però també tenim moltes persones que venen del sector professional, que són adults que treballen i que treballen en diferents sectors i que potser es volen reciclar, ja sigui de sector turístic o altres sectors, doncs es vegin, no? Es vegin on estaran. Perquè, a més, doncs pensem que la seu de la nostra escola té unes instal·lacions excepcionals. I tenim unes aules de més de 100 metres quadrats, tenim espais adaptats per fer tot allò que proposem fer, i pensem que és important que es vegin amb l'espai, que s'ubiquin i que es visualitzin, no? Potser fent la formació l'any que ve amb nosaltres.
Unes aules, unes instal·lacions, una escola d'enoturisme de Catalunya que es troba a l'antiga enològica de Vilafranca. Quan seran les portes obertes, Esther García, i de quina manera s'organitzaran perquè siguin segures per tothom que hi participi?
Amb el tema de la seguretat ja portem un any treballant-hi molt amb el dia a dia, amb la formació. Per tant, el que hem fet és incorporar-ho a una activitat externa. Llavors, les portes obertes seran el dia 17 d'abril o el dia 15 de maig. A la nostra web hi ha un espai per poder-se inscriure. Seran grups reduïts i cada persona, doncs, quan a l'interès del seu horari, doncs, s'escriurà en aquell grup. I nosaltres els grups seran de 10 persones, que d'alguna manera doncs, us ubicaran en un espai suficientment gran, que voltaran per l'edifici acompanyats i respectarem els circuits de moviment intern que ja tenim establerts. Per tant, nosaltres pensem que és una manera de mostrar equipament amb seguretat, també de generar confiança a les persones que venen i ho veuen i també de poder aclarir qualsevol dubte. Pensem que són molt important les portes obertes presencials quan t'ubiques a l'espai, perquè a més es sorgeixen potser més dubtes o més preguntes, i és una bona manera d'atendre directament a les persones i al seu interès.
Aquestes portes obertes estan pensades bàsicament pels futurs alumnes del cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistència turística, especialitat en enoturisme.
Sí, aquestes portes obertes, d'alguna manera, el que fem és proposar o ensenyar el que farem amb aquesta quarta edició d'aquest cicle, que a més el fem amb modalitat dual. De fet, l'escola, des del primer any, el que ha treballat sempre és per tenir aquest projecte en dual amb tots els seus alumnes. Això vol dir que els alumnes, el cicle consta de 2 anys. El primer any fan una part més intensiva de contingut, d'aprenentatge, de formació a les aules. I el segon any el que fan és venen a classe, venen a l'escola dilluns i dimarts, però la resta de la setmana l'organitzem perquè puguin fer 1.000 hores de pràctiques a les empreses de manera remunerada. I també, a primer, tot i que fem una part intensiva de contingut i més d'aprenentatge d'allò que posaran en pràctica quan vagin a les empreses, també perquè sentir que aporten i que té valor allò que està fent, no? Doncs tenim un entorn virtual d'aprenentatge organitzat des del primer any, perquè com a escola volem ser una escola sostenible. Estem treballant directament pels objectius dels ODS, dels objectius de desenvolupament sostenible que marca la Unió Europea des de l'inici. I per això ja vam establir doncs, tenir un espai, el núvol, on tota la informació de contingut, d'aprenentatge, les tasques i el seguiment es desenvolupa allà. I a l'aula sempre els diem als alumnes que és l'espai on posar en pràctica allò que estan aprenent i allò que hauran de fer fora. Que l'escola és l'espai on aprendre, on equivocar-se, on els docents els poden acompanyar amb el seu aprenentatge. És el lloc idoni per poder fer aquesta feina, no?, d'ensinistrament personal, i després, quan vagin a les empreses, puguin estar més segurs d'allò que estan fent i, per tant, es puguin veure amb més competència.
Quins són els requisits d'accés al cicle formatiu de grau superior?
Hi ha diferents casuístiques, però bàsicament el que diríem és que segurament una persona ha de venir de tenir superat un batxillerat, o un cicle formatiu també de grau superior, o també un cicle formatiu de grau mitjà. I després hi ha diferents homologacions amb formacions anteriors dintre dels projectes de l'OE i de l'OCSE, però per nosaltres sempre els diem que si tenen interès i el que fem és un estudiar, no?, aquestes casuístiques que són especials, persones que potser han superat una prova d'accés a cicle formatiu de grau superior, d'una altra família professional, però tenen experiència. Tot això, hi ha maneres de poder valorar, no?, quin és el seu itinerari i com poden accedir al cicle, i el que sempre els recomanem és que es posin en contacte amb nosaltres davant de qualsevol dubte, perquè els puguem acompanyar, ajudar o assessorar si els cal fer alguna cosa més o en quin procés estan. Però, bàsicament, els cicles formatius de grau superior, doncs, el requisit és haver superat o un batxillerat o un altre cicle formatiu de grau superior o també de grau mitjà.
Per fer un tastet, una mica d'idea, quin tipus d'assignatures cursen durant aquest parell d'anys? Sobretot el primer, el segon, ja ens ha quedat clar que són, bàsicament, a l'empresa aprenent in situ.
Sí. Mira, jo crec que amb el cicle, el cicle formatiu de guia d'informació i assistència turística, jo sempre dic que té un títol que no reflexa ben bé allò que l'alumne al final acaba cursant.
El nom és llarg i complex, sí, per això et demanava exactament què s'aprèn.
A més, el títol, al final, la persona que surt amb un títol de tècnic en turisme. Val? I amb els diferents mòduls d'aprenentatge, el que hi ha és tot allò que té a veure amb el guiatge de grups. Però també una cosa molt important per nosaltres és que les persones estudien els temes de mercats turístics. Tota la part de màrqueting. Des de l'escola hem incorporat aquesta visió del màrqueting, molt de l'e-commerce, de la comercialització, de com hem de treballar amb una visió actual al màrqueting, incorporant totes les eines de la tecnologia que actualment tenim i necessitem, no? I llavors també hi ha tota una part específica de l'Escola d'Enoturisme, que és aquesta proposta que fem d'orientació i adaptació al perfil d'enoturisme, que de cara a l'any que ve, a més, hem aconseguit incrementar les hores que dedicarem a aquests mòduls, en el que els alumnes aprenen tot el que té a veure amb el guiatge, però també amb un guiatge enoturístic, on finalitzem amb un tas, el que té a veure amb tota una àrea de formació amb sommelieria i, a més, amb el coneixement del vi i el cava de les deus de Catalunya. I treballem molt el tas, no des d'un punt de vista d'un sommelier a un restaurant, sinó d'un tas enoturístic, on posem en valor no només el producte del vi, sinó la resta de productes que hi ha al territori. Aquí, com et deia, hem aconseguit incrementar les hores perquè pensem que és la part diferencial i singular que al final a l'alumne li dona com un doble títol, no? El títol de tècnic en turisme que ofereix el cicle, que li permet treballar en un ampli espai de l'àrea del sector turístic, però a més millora la seva ocupabilitat perquè aquest perfil adaptat a l'enoturisme li dona l'opció a poder optar a llocs de feina, no?, que segurament amb aquest títol sense l'adaptació no podria optar, perquè la part del TAS i del coneixement del sector vitivinícola és molt important per poder-ho fer. I una part molt important, jo crec que també, és tot el tema que té a veure amb com conceptualitzem experiències de producte pensant molt en els diferents tipus de públics que tindrà, no? Llavors, és molt ampli el mapa de les competències que tenen a veure amb aquest cicle. I treballem tant el guiatge com tot el que té a veure amb els recursos patrimonials, històrics, després també amb el mercat turístic nacional i internacional, amb l'elaboració de producte, els temes de qualitat i una part que fem de la mà dels nostres docents és apropar-nos a totes les zones enoturístiques de Catalunya a conèixer quins productes funcionen, quins són necessaris i com això l'hem de poder presentar, ja sigui amb una agència o també a nivell internacional o a nivell de lo que serien les xarxes.
Estiro aquest fil. Quines sortides professionals tenen aquests alumnes quan acaben els 2 anys del cicle formatiu, quan són tècnics en turisme?
Doncs són diverses, perquè poden treballar tant en un espai de promoció turística com en un espai més patrimonial, com un museu o una casa de cultura també. Després també tot el que té a veure amb agències de viatges, en ser la persona que conceptualitza aquests productes turístics, els paquetitza i els pot vendre, inclús pot executar la part del guiatge directament, evidentment de guies turístics sense la part del TAS i de guies turístics i no turístics amb un celler o amb una empresa on dissenyen experiències que finalitzen amb un TAS i per tant pot ser tant qui la dissenya com qui l'acaba realitzant. I una part molt important que nosaltres intentem treballar amb els alumnes és el tema de l'avaluació, no? Del que fem, com d'alguna manera nosaltres podem ser responsables de la nostra pròpia mateixa avaluació, d'allò que estem fent i quines propostes de millora, no? El tema de la millora contínua és un dels elements que podem treballar molt, perquè realment siguin capaços, no?, després de fer propostes amb el seu lloc de feina. I una mica evidenciar, no podem posar com blocs amb això que tu em preguntaves ara, doncs tot el que té a veure és a la promoció turística, amb el disseny i elaboració d'experiències, amb les agències de viatges, amb els cellers fent aquest part de tant de guiatge no turístic, i sobretot també pensem que és molt important que ells puguin visualitzar-se, no?, doncs, amb alguna d'aquestes àrees, perquè així poden desenvolupar directament ja d'entrada les seves pràctiques.
Quin cost té el curs, els 2 cursos, vaja, el cicle?
Sí, el curs té un cost de 4.500 euros, però com que el segon any l'alumne realitza pràctiques que són remunerades, 1.000 hores, al final, això, i no puc dir el preu exacte que serà l'any que ve, perquè és el sou que té el conveni mínim interprofessional, per tant, ara està amb el 5,92, doncs, euros hora, doncs les pràctiques al final acaben tenint una remuneració entre els 5.500 euros. Per tant, el cost final per l'alumne, no?, si cursa tota la formació aprovant tots els blocs amb responsabilitat i finalitza el seu procés d'ensenyament i aprenentatge amb el model que tenim dissenyat, doncs realment acaba no tenint cost per l'alumne.
Això és interessant.
Jo crec que és molt necessari, no?, i que pensem maneres de poder ajudar, no?, els alumnes a professionalitzar-se, a cursar un projecte de formació. I el fet d'estar en contacte amb l'empresa ens ofereix, d'aquesta manera tan intensiva, ens ofereix moltes oportunitats. Una, que es puguin conèixer i puguin començar a traçar-se una identificació de carrera professional, que el sector es conegui, no? Però l'altra també és el poder remunerar i finançar la seva formació i, per tant, que això no sigui un hàndicap a l'hora de poder escollir una formació en concret. I un altre element molt important, que no és directament amb el tema de la remuneració que tu deies, però també crec que és important destacar, sumat a aquesta idea de poder traçar un recorregut professional dels alumnes, és que després, quan finalitzen la seva formació, també poden optar a entrar directament a la universitat, sense prova d'accés. Llavors, al final, quan tu realitzes aquesta formació, estàs en contacte amb el mercat laboral durant un any, pots escollir, segurament, continuar la teva trajectòria a nivell professional dintre del mercat laboral o millorar les teves competències, incrementar el teu grau de coneixement aprofundint en una formació, en una diplomatura en turisme o, bueno, en un grau en turisme o en una altra formació dintre d'aquesta família professional.
Hem començat destacant que el proper 17 d'abril i el 15 de maig hi hauran jornades de portes obertes, presencials, i el termini de preinscripció quan s'obrirà?
És a partir del 25 de maig. Normalment és quan el termini de preinscripció des de l'Departament d'Educació s'obre per als cicles formatius de grau superior. Per això nosaltres sempre proposem algunes dates anteriors, també perquè tinguin les famílies un espai de reflexió i de contrast entre les jornades de portes obertes que puguin venir a casa nostra o altres centres i el període de la preinscripció oficial que d'alguna manera organitza el Departament d'Educació.
A banda d'aquesta oferta formativa oficial, reglada, l'escola, que sempre ha tingut vocació d'estar oberta, de no tenir les portes tancades, anuncia que a partir de meitat d'abril obriu a tothom interessat, al públic en general, les vostres masterclass. En què consisteixen exactament?
Mira, aquest any les masterclass estan vinculades al curs de sommelier professional que vam presentar aquest mes de febrer. Aquest curs de sommelier professional és un curs que és la primera edició, que el fem des de l'inici amb el reconeixement de l'Associació Catalana de Sommeliers, que es fa amb una modalitat semipresencial i que està molt adreçat al sector professional, perquè venen un dia i la resta de la formació es fa online. Entenem que el seu nivell de dedicació no pot ser el mateix que persones que no estan actualment, doncs, dintre del mercat laboral i que no estan treballant. Llavors, quan organitzàvem els continguts d'aquest curs de sommelier professional, hi havia alguns docents que era tal el nivell d'excel·lència que van pensar que també potser estaria bé que persones del sector ubicats on estem a Vilafranca, amb el sector vitivinícola que tenim, no?, al voltant, i de persones dedicades al món també, doncs, del servei del vi i del turisme, pensaven que també potser podia ser d'interès. En aquests moments, algú potser no pot cursar un curs, una formació, doncs, tan llarga, o per diferents casuístiques estem en un moment complex amb el sector turístic i de la restauració, i van dir, bé, però potser no es pot fer el curs sencer, però donem l'oportunitat, no?, doncs, que aquestes sessions d'aquest nivell d'excel·lència que estaven pensades per alumnes d'aquest curs de sommelier professional les puguem compartir amb aquells que siguin del seu interès.
I seran presencials o telemàtiques?
Presencials.
De nou presencials?
De nou presencials. Sí, el curs de sommelier professional, nosaltres pensem que la formació que té a veure amb el registre personal a nivell organolèctic ha de ser presencial. Hi ha coses socials que les podem fer online, però l'aprenentatge, on tu tens el docent, mateixes copes, mateix vi, temperatura, mateixa ampolla, i el que compartim en aquell moment per l'aprenentatge personal i pel meu registre ha de ser presencial. Això ho compartim tots els docents de l'equip de l'escola, i per això, doncs, tot i que sigui un dia, els dimarts sempre venen de manera presencial, i aquests continguts que sí que es poden fer online els fem de setmana a setmana, les tasques són online.
Quines són aquestes tres masterclass que obriu al públic, sobre què tracten i qui les imparteix?
Sí, aquestes masterclass són, la primera d'elles serà el 14 d'abril i està emmarcada dintre del que és el TAST, i és la primera és Neurociència i Vi. Totes elles obrim només 20 places, perquè per d'alguna manera conservar aquests requisits de seguretat amb l'espai que tenim, doncs tenim un espai que té quasi 200 metres quadrats, doncs no podem posar com a molt 35 persones. Per tant, aquestes 20 places que obrim en cadascuna de les sessions, perquè aquests alumnes compartiran el curs amb els que ja estan cursant sommelier, doncs la gent es pot apuntar a cadascuna d'elles, o sigui, o a totes tres, o a una o dues per separat. Val? La primera d'elles, el 14 d'abril, Neurociència i Vi. La fem a càrrec del doctor Josep De Haro, que és un especialista en temes de sensorialitat, i és molt interessant perquè ell ens em va dir, Esther, farem la deconstrucció del TAS. I quan vam estar treballant-ho amb ell, és analitzar què li passa al nostre cervell quan tastem. En funció, a tots ens passen coses diferents en funció del nostre coneixement previ, del nostre interès i dels nostres gustos. Per tant, amb el TAS hi ha una part molt subjectiva en molts casos que les persones que són més professionals s'encarreguen que els hi pesi poc quan fan el TAS, però han de saber també quina part és aquesta més subjectiva que els hi pot, d'alguna manera, influenciar amb la seva avaluació del TAS. Val? Llavors, la part el 17 de maig la farem del servei de vi. La farem a càrrec del sommelier del restaurant Disfrutar de Barcelona, el Rubén Pol, i en aquest cas treballarem què necessita el sommelier per al servei de vi però també què li cal al client, perquè moltes vegades això no ho tenim tant en compte. I per la darrera serà el 14 de juny, que la farem a càrrec del Ricard Rufés, que és l'enòleg del celler Escaladell, on treballarem les diferències del vi d'acord amb els criteris d'elaboració. No? Quins vins i productes, que és el mateix, no? Qui fa el vi, com tastem la diferència en base als criteris d'elaboració d'un vi i d'un altre. Pensem que totes tres acompanyen els continguts que fem al llarg d'aquest semestre, d'aquest primer any, i eren elements com molt especials i diferenciadors que vam pensar doncs, poder-los obrir i compartir a qui tingués interès.
I estan obertes aquestes inscripcions?
Sí, sí, de fet, en cadascuna d'elles hi ha més de 10 places inscrites ja.
Quin cost tenen en aquest cas?
Vam intentar fer un preu el màxim acurat possible, per tant, si s'inscriu amb una serien 50 euros, amb dues 80, i s'inscriuen les tres, 100 euros per les tres.
I com que l'Escola d'Enoturisme de Catalunya amb seu a Vilafranca toca diferents tecles, també volem destinar aquests 2-3 minuts finals a presentar un curs de formació contínua subvencionada sobre comercialització del producte turístic que engegueu aquest abril tornant de Setmana Santa.
Sí. Aquest curs és, com tu deies, molt bé per persones que estan treballant, també per persones que són autònoms, i pensàvem aquest any que aquest semestre d'alguna manera l'havíem de dedicar sobretot a ajudar al tema de la venda. Hem estat fent un curs d'elaboració de producte incorporant eines de gamificació. Es presenten els prototips de producte el dia 7 de maig i el docent, el David Esteller, que serà el docent del curs de comercialització, també hi participarà. I, a més, incorporarem en aquest curs doncs, la visió d'una persona doncs, que ha estat assessorant i treballant directament amb l'Agència Catalana de Turisme per generar la marca de Enoturisme a Catalunya. I hem passat un curs que serà, en aquest cas sí que és online, està obert a la formació de qualsevol persona a nivell de tot Catalunya que hi vulgui participar, que vulgui incorporar eines per la comercialització, tenint en compte, sobretot, molt la segmentació, l'experiència client i la innovació que les eines i els contactes de les xarxes ens poden promoure o ens poden generar.
És un curs de curta durada, en aquest cas?
En aquest cas és un curs de curta durada. És de 20 hores, es fa al matí, de 9:30 a 13:30, comencem el 14 d'abril i finalitzem el 12 de maig.
On ens podem dirigir si ens interessa qualsevol d'aquests aspectes de l'oferta formativa de l'Escola d'Enoturisme que hem estat avui comentant i ja se'ns acaba el temps?
Qualsevol formació de l'Escola d'Enoturisme trobareu més informació a la nostra web. Està molt organitzada i molt segmentada i pensem que és molt visual, tant el cicle formatiu que hem estat parlant, les masterclass, com la formació contínua, en aquest cas el curs de comercialització. Qualsevol informació a la nostra web i si no ens podeu trucar i doncs molt gustosament us atendrem.
Li agraïm a l'Esther García, directora de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, que hagi vingut avui al Penedès en Xarxa a presentar part d'aquesta oferta formativa. Gràcies, un plaer.
De res, a vosaltres.
Fins aviat.